Senyores i senyors, avui serà un bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pujós al litoral i prelitoral amb pluges que poden ser especialment intenses a l'àrea de Tarragona. Per tant, precaució, també atents a la neu del Pirineu Oriental. Dia fred de desembre a tot el país i dia també decisiu per al futur d'Esquerra Republicana.
Parlarem amb tothom, a tot arreu i amb tots els formats que calgui, clar.
No hi ha cap mena d'inconvenient, al contrari, estaré encantat de fer-ho. Vostè em diu, si puc debatre en el marc d'una ràdio pública, de la ràdio pública d'aquest país, per descomptat que sí...
No ha estat fàcil, però finalment els dos candidats a presidir Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, seran a partir de les 10 del matí en aquest estudi per fer el primer cara a cara aquí a la ràdio pública. Això a dos dies de la votació definitiva i després que la campanya s'hagi tornat a enfangar. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Han tornat les acusacions creuades i ara el protagonista ha estat Alfred Bosch, que va quedar desbancat de la cursa electoral i ha sortit atacant Junqueras.
Sí, l'exconseller ha implicat directament Junqueras per haver-li demanat amagar el cas d'assetjament sexual que hi va haver a la Conselleria d'Exteriors quan Bosch era conseller, un cas que, recordem, va destapar el diari Ara el 2020.
Que vaig anar a la presó de Nuez, ho vam compartir amb l'Oriol Junqueras i ell em va compartir també la decisió de que això no s'havia d'activar els protocols. Jo vaig compartir aquella decisió, per tant, jo me'n sento corresponsable i per això després també la meva dimissió.
Acusació de Bosch als matins de TV3 que s'ha convertit en l'últim argument d'aquesta llarguíssima campanya. Junqueras s'ha vist obligar a parlar-ne per desmentir-ho categòricament, mentre que Godàs ho ha afegit a la llista de retrets contra el seu rival.
N'estem farts de gent que calla veritats durant anys i que s'omple dir mentides a tres dies d'un congrés.
Quan tu derives la culpa sistemàticament als altres, què estàs fent? Estàs sent un irresponsable.
I com arriba cada candidatura a aquest cara a cara, que seguirem aquí a Catalunya Ràdio, l'Albert Plat ens fa una fotografia.
A les portes d'aquest cara a cara, la tensió entre les dues candidatures es pot tallar amb un ganivet. Ho admeten en privat els mateixos rivals. L'ambient de les últimes hores no té res a veure amb la calma que es va viure en el debat a 3 de la primera volta fa dues setmanes. Alfred Bosch, l'home que havia quedat apartat d'aquesta cursa, ha reaparegut per revolucionar la recta final d'una campanya agònica, marcada també per les discrepàncies entre els equips de Junqueras i Godàs sobre on i quantes vegades havien de debatre. Cap dels dos ha aconseguit convèncer la gent de Foc Nou perquè es mullés a favor de l'un o l'altre i això provoca encara més neguit. Junqueras continua com a favorit, però ningú és capaç de preveure què faran aquests 800 militants que poden tenir la clau. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
De tot plegat se'n parlaran aquest cara a cara a partir de les 10 del matí a la ràdio pública. Un debat que ha costat molt de concretar per la incapacitat de les dues candidatures per posar-se d'acord. Finalment, hi haurà debat amb una estructura i uns temes que hem decidit des d'aquest programa i traslladat també a les candidatures. El repassem amb Lara García i Andreu Marino.
Tres blocs de debat.
El primer debatran sobre els fets que han marcat el partit els últims mesos. La segona ronda se centrarà en el futur intern de la formació i el bloc final abordaran el paper d'Esquerra en la governabilitat de Catalunya. Temps cronometrat.
Es calcularan les intervencions dels dos candidats per garantir l'equilibri. Seran 5 minuts de temps màxim per cap. Minuts d'or.
Tant Junqueras com Godàs obriran els tres blocs amb un minut inicial a cada ronda i tancaran el cara a cara amb un minut final.
Junqueras i Godàs arriben després d'una primera volta on recordem que militants i decidim va estar a les portes de guanyar per majoria a la presidència.
Sí, la candidatura de Junqueras va obtenir el 48,3% dels suports. Es va quedar poc més d'un centenar de vots d'arribar al 50% que hauria evitat aquesta segona volta de dissabte. Per la seva banda, Nova Esquerra Nacional, la candidatura de Godàs va aconseguir el 35,3% dels vots. La resta se'ls van repartir entre el vot en blanc i Foc Nou, la candidatura d'Helena Solai i Alfred Bosch, que finalment ha decidit no demanar el vot per cap dels dos presidenciables.
El debat promet ser més intens del que va ser la primera volta, organitzat pel propi partit i en què van veure moltes coincidències els candidats.
L'últim tram de campanya ha estat dur i, de fet, hi ha hagut una tensió que s'arrossega des de fa mesos per la patacada electoral primer i després pel descobriment d'una estructura B que hem anat explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio, una estructura B que Junqueras sempre ha negat conèixer.
Doncs en el mateix moment en què ho van saber tots vostès, en el que ho va saber vostè mateix o l'opinió pública o els seus oients, en el moment en què es va començar a fer públic a través dels mitjans de comunicació
També va negar-ho Marta Rovira.
Estructura B, Esquerra Republicana no en té.
Però al matí de Catalunya Ràdio va demostrar que Marta Rovira sí que coneixia l'estructura B.
Per exemple, ha publicat missatges de WhatsApp que mostraven el seu coneixement d'un grup que, entre d'altres, va penjar cartells contra Ernest Maragall. Xavier Godàs s'ha compromès a acabar amb aquesta estructura B.
El que no es pot dir és, com passa, no? Jo no en sabia res, no? Jo no en sabia res, la culpa és dels altres. Jo assumiré la responsabilitat sempre, en primera persona, les coses vagin bé, vagin regular o vagin malament.
Tot plegat enmig d'una campanya on les primeres espases, els actuals dirigents que han comandat el partit fins ara, s'han alineat bàsicament amb Godàs, amb alguns atacs durs o molt durs, com el de Xavier Vendrell contra Oriol Junqueras que feien aquest programa.
Oriol Junqueras el que no pot fer és amagar-se en els moments claus.
I tot i aquests atacs, Godàs també promet obrir una nova etapa amb cares noves a la presidència i a la secretaria general del partit.
Obrim una nova etapa guanyadora. Obrim-la aprenent de l'actual crisi.
I també ho fa Oriol Junqueras, que es defensa de les acusacions amb un equip renovat i amb l'oportunitat de comandar de nou el partit després d'un mandat marcat pel seu pas per la presó.
Les crítiques són una oportunitat per millorar. Doncs jo tinc una sort immensa. Tinc una oportunitat enorme per millorar cada dia.
Doncs molt atents al cara a cara d'avui a partir de les 10. Ens preguntarem també quin cara a cara viurem avui, el de la tensió o el de recosir el partit. Ho analitza pel matí de Catalunya Ràdio el periodista Vicent Sánchez.
Finalment, el matí de Catalunya Ràdio ha aconseguit estirar del fil d'Ariadna en un laberint inescrutable de comissions i comissaris. I aquest matí, Xavier Godàs i Oriol Junqueras faran un cara a cara amb audiència real. La candidatura a Militància Decidim acusa el candidat Godàs de ser un líder de vol gallinaci, sense carisma i excessivament doctrinari. Xavier Godàs acusa Oriol Junqueras de demanar el vot sentimental per a un polític que haurà de deixar pas al canvi necessari. Avui tindrem ocasió d'aprofundir en les discrepàncies, de dibuixar amb un traç més precís què serà Esquerra a partir de diumenge.
Comença, doncs, l'últim assalt per presidir Esquerra Republicana. A les 10 del matí, el primer cara a cara entre Oriol Junqueras i Xavier Godàs aquí, a la Ràdio Pública, al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts al 12 de desembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dijous 12 de desembre i avui al Llevant, la pertorbació mediterrània reactiva una mica més, sobretot a la tarda. Pluges aquest matí a punts del litoral i prelitoral, localment amb tempesta irregulars, però a la tarda seran més generals. Poden afectar qualsevol punt de Catalunya, si bé minses o gairebé inexistents a Ponent, i més quantioses a les comarques de Girona i nord-est de Barcelona. La cota de neu puja als 1.400 metres. Dissabte i diumenge arriba temps estable, amb boires, potser gebradores, a Ponent, i amb més bonança de dia, però més fred de nit.
Aquestes festes fes la compra a Bon Preu Esclat online i estalvia temps. És fàcil, ràpid i comodíssim. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits, carns selectes i torrons i vins i caves de proximitat. Un Nadal per treure's el barret amb Bon Preu Esclat online. El teu supermercat online. Bon Preu i Esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8 i 8. Repassem les notícies d'aquest matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que puja el to contra els jutges i assegura que fan oposició. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia.
Sánchez va dir que el Partit Popular juga amb les cartes marcades.
Sí, ha insinuat que hi ha jutges fent el joc al PP i que hi ha una estratègia coordinada entre la justícia i l'oposició per intentar tombar el govern espanyol, que el PP juga amb les cartes marcades i que té informació privilegiada sobre decisions judicials. És el que va dir ahir Pedro Sánchez a la tradicional Copa de Nadal a la Moncloa en conversa amb els periodistes, on va alertar, per exemple, que és preocupant que el cap de gabinet d'Ayuso anticipi què faran els jutges o que Feijo hagi pronosticat que Sánchez li espera un calvari judicial. Per tant, Sánchez, que passa l'atac ara també contra la justícia, justament ara que arrenca una setmana clau als tribunals, entre avui i dimecres que ve hi ha quatre declaracions importants, tres pel cas Koldo i la quarta, la de la seva parella Begoña Gómez, que ha de tornar al jutjat.
Sánchez va dir que el Partit Popular juga amb les cartes marcades, com dèiem, i en aquesta trobada també va sortir de nou el compromís d'una reunió reunió entre Sánchez i Carles Puigdemont.
Sí, Sánchez va dir que veu coherent reunir-se amb Puigdemont i que està disposat a desencallar la trobada que fa just un any ja va anunciar que tenia intenció de fer. De moment, diu que no té forat a l'agenda, però creu que toca veure's amb Carles Puigdemont i encara més després de l'avís de dilluns i també que ahir al Congrés Míriam Nogueras apugés la pressió contra Sánchez i l'advertís que ha d'espavilar.
Moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen els catalans. Traspassin les competències acordades.
Entre aquests acords pendents, aquesta delegació de competències d'immigració a la Generalitat, fons de la Moncloa confirmen que els Mossos podran treballar en ports i aeroports, però insisteixen que el control de la frontera seguirà sent competència de l'Estat espanyol.
Gràcies, Paula. I parlant de jutges, avui compareix al Suprem l'exministre José Luis Ábalos.
Es evidente que desde el inicio de la investigación todo ha ido dirigido a mí. Y si no, no se hubiera generado todo este relato mediático que yo pienso que hace casi inevitable que se plantee mi investigación, cosa que de todas formas, por lo visto hasta ahora...
Era Ábalos en declaracions en aquest programa. És la primera declaració davant d'un jutge, Sílvia Solanes.
Sí, els indicis apunten que Ábalos podria haver tingut un paper principal en la trama Koldo, un dels escàndols que esquitxa el govern de Pedro Sánchez.
I un segon apunt judicial relacionat amb el pas fugaç de Carles Puigdemont per Barcelona, Sílvia Solanes.
La jutgessa que investiga els tres Mossos que presumptament van col·laborar amb la fugida de Puigdemont el 8 d'agost ha rebutjat citar a declarar la cúpula de la policia catalana encapçalada pel comissari en cap Eduard Sallent i els policies que van participar del dispositiu. Ahir el primer agent investigat, titular del cotxe en què va fugir Puigdemont, es va negar a declarar. El seu advocat, César Lagoringo, va lamentar que la jutgessa els hi hagi denegat proves.
Tenint en compte doncs, que demanàvem que agents que van participar en aquest dispositiu poguessin declarar i utilitzar aquestes declaracions doncs, com a prova de descàrrec de la no participació del nostre patrocinat en aquests fets que se li imputen, i donat que se'ns van denegar la majoria de proves, s'ha presentat recurs d'apel·lació a l'audiència.
I polèmica a Madrid perquè el govern espanyol ha condecorat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, amb la gran creu de l'ordre d'Isabel la Catòlica. Pol.
Sí, també ha premiat el president italià Sergio Mattarella en el marc de la visita d'estat a Itàlia dels reis Felip VI i Letizia, que va començar dimarts i acaba avui. La condecoració que s'ha donat a Meloni premia els mèrits d'aquelles persones que contribueixen a les relacions d'amistat entre l'estat espanyol i la resta de països.
El reconeixement del govern socialista a l'ultradreta italiana ha aixecat les crítiques de Podem. La seva secretaria general, Ione Belarre, i altres membres de la formació han qüestionat el gest i l'han titllat de deplorable. Irene Montero ha retret a Sánchez que condecori a Meloni després de mostrar-se a favor de frenar l'extrema dreta a Europa.
I el per què l'analitza la periodista experta en extrema dreta, Ana Isabel López Ortega.
És incomprensible que un govern socialista que fa bandera de la lluita contra l'extrema dreta, tant en el seu programa electoral com en les seues polítiques públiques, al mateix temps la condecore amb aquesta distinció. I és que este cinisme té com a resultat una desafecció en el seu electorat que no entén este doble discurs. Al mateix temps, la condecoració banalitza i legitima el feixisme que s'ha normalitzat com un actor polític. I no és nou. El Partit Socialista ha votat a favor de dos comissaris europeus proposats per Meloni i Orbán.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista experta en extrema dreta, Ana Isabel López Ortega. I a Catalunya, Esquerra pressiona Salvador Illa i l'exigeix que rectifiqui per haver inclòs la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112.
És el primer gran element de la tensió entre el Parlament, entre Illa i els socis que li van donar suport a la investidura, Esquerra i Comuns, amb els vots de Junts i la CUP, que han forçat una compareixença extraordinària d'Illa per fer front a aquesta qüestió.
I una de freda i una de calenta, perquè ahir també al Parlament es va fer el primer pas per desmantellar el projecte del Hard Rock. Aquest cop sí, amb els vots del PSC, d'Esquerra i dels Comuns. Barcelona, Martí Ferrero.
Esquerra no vol sentir parlar de pressupostos si abans el govern no deixa en paper mullat l'entrada de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, en el Servei d'Emergències 112 i batalla perquè els Mossos siguin també la policia de ports i aeroports. El president de la Generalitat intenta calmar els ànims.
Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres.
Jo no renuncio res al meu compromís de defensar el caràcter integral dels Mossos d'Esquadra com a policia de Catalunya.
El PSC ha entès que per gestionar la pressió dels socis d'investidura li cal complir els pactes firmats en un tema tan sensible com el Hard Rock, que va tombar el govern aragonès i va provocar l'avançament electoral. Els socialistes canvien un criteri que han mantingut els últims 10 anys i ahir van votar contra la rebaixa fiscal al joc. Des de Barcelona, Martí Ferrero, pel matí de Catalunya.
Li preguntarem sobre el rumb del govern i sobre què dirà Salvador Illa demà a la conferència de presidents autonòmics. Avui, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, serà en aquest estudi a partir de les 9 del matí. I confusió també entre els pescadors pel nou acord d'Europa per mantenir els dies de pesca dels vaixells d'arrossegament. Un acord que els obliga a ampliar les vedes, a modificar les xarxes i a fer inversions tecnològiques, Berta Torrades.
Si consideren una injustícia que els penalitzin els períodes de veda voluntària que ja estan fent i denuncien l'impacte econòmic que tindran totes aquestes mesures. Des de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el seu president, Antoni Abad, reclama nous barems per calcular precisament els límits de pesca.
El sector pesquer sí que el que veu és que els espectadors estan recuperant, i molt, però és que a més portem instituts científics a bord de les nostres embarcacions i diuen que la metodologia que està fent servir la Unió Europea, doncs, poder s'hauria de revisar.
Ara bé, hi ha diversitat d'opinions entre el sector. Pel vicepresident de la Confraria de Palamós, Francesc Benaigues, estem davant d'un bon acord, ho ha explicat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Sembla un bon acord. Des d'aquí de Palamós estem bastant satisfets. Si podem arribar a 120 o 130 dies, després sí que podrem continuar gaudint de la gamba de Palamós i les altres espècies, per descomptat.
I els governs català i espanyol els prometen ajudes. Des del Ministeri d'Agricultura volen presentar una proposta per tenir un grup fix a Brussel·les que defensi els interessos de Catalunya.
I encara sobre les protestes, ja han començat les primeres vagues de lloguers. Es tracta d'una vintena d'inquilins d'una promoció de la immobiliària de la Caixa Salou i 6 més d'una altra del Vendrell. Denuncien que els estan cobrant indegudament l'IBI. Carme Montero.
Fa 2 mesos que els veïns d'aquesta antiga promoció d'habitatge protegit de Salou no paguen els rebuts. Quica Aguilera explica per què.
Nos han estado cobrando el IBI durante todos estos años. Yo llevo 7, pero hay vecinos que llevan más tiempo. Y a cuenta del IBI que ha sido cobrado casi una a precios abusivos todo, hemos decidido no pagar estos últimos 2 meses y apuntarnos a esta vaga.
Enric Aragonès, del sindicat de llogateres, explica on van a parar els diners.
Aquests diners queden en mans dels llogaters i forma part de la negociació veure com es desenllaça això.
Al març els seguiran 2 promocions, també d'Immocaixa a Sentmenat, al Vallès Occidental. Carme Montero, pel Matí, de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol assegura que l'impost a les energètiques es mantindrà més enllà del 31 de desembre. Ho confirmen també els socis amb qui aquest dimecres ha mantingut una primera reunió. No hi han volgut anar ni Junts ni el PNB, contraris al manteniment de la taxa.
L'executiu espanyol aposta per un nou decret que permeti que l'1 de gener l'impost no decaigui, però que hauria de convalidar el Congrés dels Diputats més endavant. I aquí li caldrà el suport de Junts i el PNB. Hisenda, de moment, busca guanyar temps per convèncer-los, però els demana que seguin a la taula de negociació que es tornarà a reunir la setmana vinent.
I avui, previsiblement, el Banc Central Europeu tornarà a retallar els tipus d'interès, el preu dels diners. Això donarà una mica més d'aire a la gent que tingui una hipoteca de tipus variable. La majoria d'analistes apunten per avui a una retallada d'un 0.25 punt, fins al 3%. Brussel·les, Jordi Baró.
Última reunió de 2024 del Banc Central Europeu amb l'expectativa que retalli de nou els tipus d'interès, probablement en 25 punts bàsics, fins a situar la seva taxa de referència al 3%. Serà si es confirma la quarta baixada de l'any, un pas més en la desescalada dels tipus, amb una inflació sota control, perquè tot i que el novembre hagi repuntat lleugerament, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, defensa que seguirà baixant durant 2025. Més enllà d'avui, la incògnita és quin serà el ritme de baixades de tipus l'any que ve. Lagarde, previsiblement, mantindrà la política de no anticipar moviments. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I sobre la decisió que prengui avui el Banc Central Europeu, el comentari de la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén.
El Banc Central Europeu segurament abaixarà els tipus un 0.25 punt fins al 3%. Hi ha 3 motius que ho fan pensar. La inflació europea s'acosta cada cop més al nivell del 2%, convé activar l'economia, sobretot Alemanya i França, i el Banc Central ara posa la mirada al seu objectiu a llarg termini de baixar els tipus a finals del 2025. L'única raó discrepant és que no està fent el mateix que la Reserva Federal dels Estats Units.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén. I en plana internacional, són les 8 i 19, crida de les noves autoritats sirianes perquè els refugiats a l'estranger tornin al país. Francesc Soler.
Una crida que interpel·la sirians com la periodista Lina Al-Hafez, que viu refugiada aquí a Catalunya i ja té bitllets per anar al seu país per Nadal. Són declaracions al Catalunya Nit.
Pues ya tengo el vuelo. Sirve a Beirut y desde Beirut cojo el coche. Bueno. Primero a Damasco y luego, bueno, si hay ruta, porque todavía no estoy segura cómo está la situación dentro del país. Hay que ir a verlo en persona. Però si logro ir a Homs i a Depo, lo haria.
I sobre el terreny es registren actes violents a diversos punts del país mentre el nou líder islamista desplega forces per fer-se càrrec de la seguretat. Enviats especials a Damasc, Maria Alba Gilabert, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Una de les prioritats d'aquestes noves autoritats és justament mantenir l'estabilitat del país.
mantenir-la i, a més, convèncer la gent que hi haurà estabilitat. Tots els missatges van en aquest sentit. L'últim ha sigut el de Mohamed Al-Julani, que deia que, de fet, el país no està preparat per més...
Doncs no tenim la connexió, hem perdut la connexió amb la Maria Alba Gilabert des de Damasc. Després hi tornarem, si de cas. I ens fixem ara també en un altre front, el del Kurdistan sirià, al nord-est del país àrab, on no es refien de les promeses dels islamistes.
No, de moment l'aliança armada dels kurds s'ha hagut de retirar de dos punts estratègics que han passat sota control dels islamistes i les forces proturques.
Enviat especial a Amud, al Kurdistan sirià, Jordi Brascó.
La zona controlada pels kurds queda limitada ara pel curs de l'Eufrates després d'aquestes dues derrotes més enllà del riu. Especialment dolorosa la pèrdua de Manbij, una zona que els kurds dominaven des de feia 8 anys. Ha passat a mans de les milícies proturques, que es mantenen com el gran enemic declarat dels kurds, i és que l'HTS insisteix que vol respectar les minories, tot i que aquí al nord-est no se'ls acaben de creure. Això sí, de moment, cap enfrontament. A Deir ez-Zor, els kurds van optar per retirar-se sense resistència i les forces del nou règim islamista ho van aprofitar per recuperar aquesta ciutat que abans controlava el règim de l'Assad. Des de Muda, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I ara podem tornar a Damas. Maria Alba Gilabert, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
M'explicaves això de les prioritats de les noves autoritats.
Sí, sobretot calmar el neguit que hi ha dins i fora de Síria sobre el futur immediat del país, i ho fan amb missatges constants de que aquí no passarà res, i sobretot perquè el país no està preparat per una nova guerra. També intenten evitar els gestos radicals o de revenja col·lectiva, però això ja és un altre cantar en un país tan ferit. Ahir, per exemple, es va calar foc a la tomba de Hafez al-Assad, ja ho veu veure, l'expresident de Síria i pare del deposat Bashar. El que més comença a preocupar ara mateix és l'escassetat de menjar i la falta de serveis bàsics, com ara la llum, que contínuament se'n va.
He vist que heu visitat un dels mercats que hi ha a Damasc, no? On hi ha els signes, diguéssim, de l'antic règim marxant a marxes forçades.
A tota velocitat. L'Ahmar, per exemple, veiem que ha acabat de pintar la persiana de la seva botiga, ara llueix la nova bandera siriana en lloc de la de l'antic règim, que les autoritats, ens ha dit, els van obligar a pintar-hi l'any 2011, quan va començar la revolució siriana.
Aquesta sí que és la nostra bandera. Ara ens hem desfet de la vella i posem la de la llibertat, que és el que exigíem des del principi. Alliberar-nos del règim que ha caigut, de la injustícia i la tirania, el que teníem en aquest país.
Els altres botiguers del mateix carrer continuen pintant les persianes i suposem que aviat totes lluiran la nova bandera siriana.
Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, gràcies, que tingueu un bon dia.
Gràcies.
I caiguda mundial a les xarxes socials. WhatsApp, Instagram i Facebook s'han recuperat ja després d'una fallada dels serveis, Marc Jurado.
Sí, els problemes van començar a 7:15 del vespre i va afectar totes les aplicacions del grup Meta. Davant la impossibilitat de fer-les servir, els comptes d'aquestes aplicacions a la xarxa social X van fer piulades reconeixent la incidència, que aquesta nit ja ha quedat resolta.
Comentari del director de l'Ideal, l'expert en cultura digital, col·laborador d'aquest programa, Jordi Selles.
És curiós com de manera periòdica Meta es dedica a recordar-nos que tres dels seus serveis més populars, Instagram, Facebook i WhatsApp, no són res més que aplicacions que funcionen sobre sistemes informàtics i que, com tots els ordinadors, poden fallar. D'això en trec un aprenentatge i un acudit. L'aprenentatge, que a nivell europeu no tenim encara a l'abast cap eina que pugui competir amb les dels gegants nord-americans de les Big Tech, i, per tant, sempre hem de passar per les seves xarxes i pels seus serveis. L'acudit, que Meta va haver d'utilitzar per comunicar que tenia problemes tècnics la xarxa d'Elon Musk X, Twitter. I això té la seva gràcia.
És el comentari de Jordi Selles pel matí de Catalunya Ràdio. I més coses. La policia ha detingut 9 persones en el macrooperatiu que ahir us explicàvem a aquesta hora contra una organització internacional dedicada a distribuir drogues de síntesi i cocaïna. Una actuació conjunta dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Federal d'Austràlia.
Sí, la implicació de la policia australiana arriba després que la investigació comencés precisament en aquell país. En total s'han desplegat 120 agents de policia que van arribar a fer escorcolls als barris de Ciutat Vella, Sant Martí, la Sagrada Família, Sants Gràcia i el Poble Nou. Després de 6 hores escorcolls es van traslladar els detinguts al bar que gestionaven a la plaça del Pi de Barcelona. Els van requisar documentació que acreditaria que aquest local era un punt on es banquejarien els diners de la droga.
I atenció, si viviu en aquest cas a Ponent i el vostre hospital de referència és l'Arnau de Vilanova de Lleida, perquè un informe constata el que segurament fa temps que molts dieu. Els temps d'espera a urgències són excessius.
Ho conclou la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que també en critica la gestió del servei. La direcció del centre assegura que les dades estan desactualitzades i que s'han aplicat canvis en els darrers anys.
Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia. L'informe analitza l'atenció d'urgència durant el 2022 i conclou que els temps d'espera dels pacients són excessius i, en el cas dels que s'han d'ingressar, fins i tot crítics. També qüestiona la governança del servei i destaca que el seu finançament per part de l'ICS és insuficient. Els sindicats apunten a la gestió de les urgències i asseguren que les instal·lacions són insuficients per al volum de pacients que s'atén. Marta Maials, de CATAC, i Amparo Loren, de Comissions Obreres.
No em sorprèn que hagi sortit malament, perquè és la gestió. I perquè el personal és el que som. Arnau de Vilanova, per tota una província, la franja de l'Aragó, que és petit.
La direcció del centre, en un comunicat, apunta que l'estudi no està actualitzat i que s'han fet canvis en la direcció, s'ha afegit més plantilla i s'ha aconseguit reduir el temps d'espera dels pacients. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I avui a les 11, atenció, perquè torna l'Exambusto al Matí de Catalunya Ràdio amb Pem i Fortuny.
Parlarem amb ell del retorn de l'Exambusto i dels 15 anys de Cat Radio Barming, l'emissora que ell i Yasmina Cánovas han impulsat a Sierra Leone.
I parlant de grups mítics, Sopa de Cabra i Els Pets tornaran a compartir escenari. Ho ha avançat Catalunya Ràdio després de 25 anys.
Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'ampolla.
Serà el 2 d'agost en un concert dins del festival Sons del Món de Roses. Els Pets hi arriben dins de la gira de celebració dels 40 anys de carrera, mentre que Sopa de Cabra hi presentarà les cançons del disc Ànima. L'última vegada que els Pets i Sopa de Cabra van tocar junts va ser al Senglar Rock el 1999 i ara Gerard Quintana i Lluís Gavaldà es mostren contents d'aquest retrobament.
L'escenari és casa, aleshores és com tornar després de molts anys a casa, a un sopar de Nadal i, hòstia, retrobar els companys, no? Els amics amb els que has començat, els companys de joventut.
Serà divertit i serà molt entranyable, vulguis que no. Som companys de camí i de viatge i crec que hi ha un respecte mutu.
Serà una gran nit, segur. És un concert especial.
Les entrades posaran a la venda a les 8 del vespre. Per tant, ja que està aquí aquesta ocasió, diguéssim, sobre la taula, potser avui també és un dia per enviar un missatge als programadors de Catalunya. Torna l'Exambusto, Sopa de Cabra i Els Pets tocaran junts, perquè era un concert a tres bandes. I encara més música, ara de Pau Vallvé.
És que mai he estat per viure, ni tampoc ho és per l'amor.
Ha presentat el seu nou disc, Agorafili, a l'Auditori de Barcelona, amb totes les entrades venudes.
Barcelona, Marc Ruiz.
Un Pau Vallvé més electrònic i optimista ha omplert l'Auditori de Barcelona en el primer concert de la gira de presentació del seu 18è disc, Agorafòbia. Com ja va explicar al Matí de Catalunya Ràdio, Vallvé va decidir primer amb quins músics volia girar, i al costat de Jordi Casadesús i Turre, les cançons guanyen encara més matisos, es tornen més atmosfèriques i recorden a Los Planetas, que apareixen a la cançó pels anys que no hem viscut, però també a Radiohead, Sigur Rós o Moway. Farcint el concert d'explicacions agraïdes pel públic, ha repassat les noves i no ha oblidat clàssics com Berenar a sopar, Avui l'únic que vull, Ens hem guanyat l'estiu o Protagonistes. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan, poc a poc i bona lletra, que el millor està per
i és que la confiança es guanya confiant, com fa el Barça. Robert Prat, bon dia.
Amb aquesta victòria, bon dia. 2-3 al camp del Dortmund, gols de Rafinha, 2 de Ferran Torres. Nova derrota del City de Guardiola, 2-0 al camp de la Juve. Setena derrota en 10 partits. Mentre que el Barça es classificarà pels quarts de la Champions femenina si guanya aquesta nit al camp del Hammarby a partir de les 9.
De seguida ampliarem els esports, però abans cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell.
Bon dia. L'Avant Express de Tortosa circula amb 10 minuts de demora i no arribarà a Sants fins a 9:15 tocats. I el Regional Express de Lleida acumula 15 minuts
minuts de retard i entrarà a Barcelona poc abans de les 9. També a Barcelona s'ha restablert el servei a la línia 10 sud del metro després d'una aturada del servei. Tot i així, l'interval de trens pot ser superior a l'habitual.
I pel que fa als punts vermells a aquesta hora a les carreteres, equip viari, Mar Riera, bon dia.
Bon dia, en destaquem 3. La C33 a Montcada i Reixac per un accident que talla un carril sentit Girona. B23 per un accident de fa poca estona que només deixa un carril obert a Esplugues de Llobregat, també cap a Barcelona. I la B20, la pot en hora Santa Coloma, va més plena que altres dies per un vehicle avariat direcció Barcelona.
I algun punt taronja?
Doncs sí, túnels de Vallvidrera, Sant Cugat, ja s'ha reobert el carril tallat per un accident, però encara queden aturades i les dues rondes de Barcelona van molt plenes en sentit Llobregat.
Més notícies ara amb Berta Torrades i Albert Montilla quan són 8:45 del matí. La primera... Sobre el front comú municipal.
El que faran avui fins a 120 municipis per reclamar la recuperació de la titularitat pública de la xarxa elèctrica. Aquest matí l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública defensaran garantir l'accés a l'energia de tota la ciutadania i contribuir a accelerar la transició energètica al país. L'Arnau Comas n'és el seu coordinador.
Tothom necessita tenir accés a l'energia elèctrica. I en aquests moments la xarxa de distribució, que és el nus, diguéssim, per la provisió d'aquest dret, està controlada per un oligopoli. D'entrada, es generen uns beneficis espectaculars que van tots a les grans multinacionals privades i que no reparteixen ni amb la ciutadania, ni amb les administracions públiques locals, ni amb els ajuntaments.
Volen portar la proposta al Congrés dels Diputats perquè s'afegeixi a la negociació dels pressupostos de l'Estat. L'acte es presentarà avui a Girona i anirà a càrrec de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i també d'Anna Torrentà, que és de l'Associació de Micropobles de Catalunya, entre d'altres.
Cauen
les vendes de cava, que es desplomen un 12% fins al mes d'octubre per culpa de la sequera. Aquest any no hi ha hagut prou ampolles de cava al mercat per satisfer tota la demanda i això ha fet pujar els preus un 10%. La denominació d'origen ha tingut problemes per proveir mercats claus com Alemanya, que fins ara era el mercat més important en vendes a l'exterior. Aquest any els alemanys han comprat un 60% menys d'ampolles.
Polimedicats.
Un 4% de la població atesa als CAPs del país està polimedicada, és a dir, que pren massa medicaments. Ho llegim avui al Periódico. Barcelona concentra els pacients que prenen més de 10 fàrmacs al dia. L'envelliment, el sexe i les condicions socioeconòmiques de la població estan influint en aquesta polimedicació. És un fenomen que va més i que preocupa la Generalitat perquè comporta efectes clínics adversos i també una despesa sanitària més gran.
I massa coloms.
A Barcelona, on la població quintuplica la recomanada. A la capital catalana hi ha com a mínim 236 persones que alimenten cada dia els coloms, una pràctica que afavoreix la reproducció d'aquests ocells, els genera malalties i embruta els carrers. L'Ajuntament intentarà acabar amb aquesta mala praxi amb 4 parelles d'informadors que recorreran els barris el mes de desembre. Carme Maté, directora dels Drets dels Animals de l'Ajuntament.
Hi ha persones que donen més de 2 quilos de menjar al dia i un colom només necessita 30 grams. Podeu multiplicar fàcilment. Si deixéssim de donar aquest aliment, a aquests animals no hi seríem.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres, l'Enigmàrius feia pit autorreferencial i la resposta era meta. Una meta és una mamella, un pit. I meta és també un prefix que dona l'autorreferencialitat. Avui, quart enigma de la cursa sprint nadalenc. Recordeu que dilluns vinent celebrem la gran final de la Copa Enigmàrius 2024. Avui, ocells de la tercera edat, de 6 lletres. Ocells de la tercera edat, 6 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un 11:15 del matí.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta.
Ai,
Què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:36. Obrim l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb música.
Somos solo dos.
Perquè avui hi ha concert de Dorian a la sala Razzmatazz i ens en parlen ells mateixos.
Bon dia, sóc el Marc de Dorian i us vull presentar la nostra imminent gira catalana. Estarem presentant el nostre darrer àlbum, Futuros Impossibles, aquest dijous a la Razzmatazz de Barcelona, el divendres al Tarraco Arena de Tarragona i rematem dissabte a la Mirona de Salta, Girona. Amb moltíssimes ganes i també de trobar-vos en l'especial Nadal de Catalunya Ràdio el dia 23, envoltats de grans companys de feina i de professió. Moltíssimes ganes. Fins ara, una abraçada de part de tota la banda.
I avui també és dia de celebració perquè la TVBist, la primera televisió en línia creada per persones amb discapacitat intel·lectual, fa 10 anys.
I amb el cor a cel obert de rialles i records.
I per celebrar avui fan un acte al Centre de Cultura i Memòria al Born a les 6 de la tarda. Ens en parlen del projecte Natàlia Ibáñez i Joan Rosselló, guionistes del TVBist.
És molt important que els mitjans de comunicació ens donin veu perquè així podem dir-hi la nostra. Tanquem estigmes i creem referents.
I és molt important que els mitjans incorporin textos amb lectura fàcil i així nosaltres els podem entendre. I això ens permet fer continguts i consumir-los.
I volem seguir fent tele per construir una societat més inclusiva.
I has fixat també en més propostes, la primera?
Bob, hermano. ¿Cuánto tiempo, verdad?
Això és Rock Bottom, és la pel·lícula d'animació que arriba demà als cinemes i qui ja l'ha vista és la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Cati Mollà.
Com a mallorquina podria recomanar Rock Bottom pel simple fet que els paisatges i les imatges que hi surten de Mallorca són d'una bellesa aclaparadora. Però és que també és una cinta molt virtuosa amb els fets que explica i sobretot amb la manera d'explicar-los. En acabar, tindreu la sensació d'haver viscut al màxim aquells anys 70, tant fructífers com caòtics, i serà com si la psicodèlia musical i emocional dels protagonistes hagués estat també la vostra. Una delícia.
I si l'animació no us convenç?
I don't love that we're working Christmas Eve.
I'll see you at lunch.
It's the most wonderful time.
Good morning, Keegan.
Good morning, day shift.
A Netflix arriba Equipaje de Mano. Ens en parla el Toni García Ramon.
Ja us podem adelantar quin serà el proper fenomen de Netflix que sortirà per tot arreu i del que haureu de parlar molt amb els vostres amics i amigues. Equipaje de Mano. Una pel·lícula protagonitzada per Taron Egerton i Jason Bateman on un agent de seguretat d'un aeroport és extorsionat per un misteriós passatger perquè faci la vista grossa amb unes quantes persones i les seves respectives maletes. Un consell. No mireu el tràiler. aquest divendres a Netflix, Equipaje de Manu.
I més recomanacions per a les criatures. Aquest dissabte us heu d'apropar al Teatre Conservatori de Manresa, a 5:45 de la tarda, i fan l'última representació de 5-5, la balada dels germans Nicolau, de la companyia Teatre Mòbil i Marcel Gros. Ens ho recomana el Pau Guillemet, de Guillemino, de Kids XS, ja ho diré bé, de Catalunya Ràdio.
La companyia Teatre Mòbil es jubila i s'acomiada amb tots els honors després de 5.000 funcions i 40 anys als escenaris. Una de les companyies pioneres de l'oci familiar a Catalunya, que ha aconseguit que el seu primer públic segueixi venint ara amb els seus fills, els germans Nicolau i les seves aventures desventurades. És una història plena de mitges veritats i grans mentides. Aquest dissabte a Manresa, Teatre Mòbil amb la participació especial del clown Marcel Gros.
I acabem com cada dijous amb el Polònia TV3. Com sempre aquí, al matí de Catalunya Ràdio, us avancem un dels gags que podreu veure aquesta nit.
Ja era hora, per fi fa un fred que és de collons. Estem sota zero i ara sí que és desembre.
És Francesc Mauri.
Quin fred, Déu-n'hi-do. El meu papiolet sembla un cigró. Tothom fa cua per anar a esquiar a Masella. Quan baixen els termòmetres, per mi sempre és molt millor. La gent vol mirar les fotos de glaçades al papiol.
Està content perquè el fred polar i la neu té més distraccions i també té més audiència.
Ja és aquí el primer front polar. A mi m'encanta el mal temps perquè torno a ser l'estrella.
Tot això i molt més avui a TV3.
Que fa? M'encanta veure nedar. Perquè quan fa fred i ja inclemències, tothom posa el temps i posa l'audiència.
A tu que en rius, a tu et podria tenir, rient-te perquè rius.
Aquest Nadal a Bacus proclamem el dret a l'alegria, llegint, jugant i creant. T'esperem a les nostres botigues o al web. A Bacus, l'alegria que compartim.
Per sempre al teu costat.
Lamin, la cedeix per Ferran. Som-hi, Ferran. Ferran prepara. Xuta, Ferran!
El Barça guanya Dortmund i ara mateix el segon millor equip de la Champions darrere el Liverpool.
Victòria 2-3 al camp del Dortmund. Els blaugranes es van avançar amb un gol de Rafinha, el Dortmund va empatar, Ferran Torres va fer l'1-2, va tornar a empatar el conjunt alemany i una altra vegada Ferran Torres va fer el 2-3 definitiu.
Sí, sempre és important guanyar a aquests estadis que són pues, d'equip molt top i per a seguir en aquesta dinàmica i aconseguir 6 punts que queden abans del paro de Nadal.
Un partit rodó pels blaugranes, com reconeix Marc Casado.
Sabíem que avui havíem de guanyar sí o sí per doncs, poder quedar-nos bé la classificació, per poder passar entre els 8 primers, per estalviar-nos una eliminatòria més, i crec que ha fet un partit rodó per poder endur-nos els 3 punts.
I Pep Guardiola, que ha entrat en una ratxa preocupant amb el City.
Desconeguda. Nova derrota del City, 2-0 al camp de la Juventus, i ja és la 7a en 10 partits.
Pues que entrar, clasificar-nos, necesitamos un punto probablemente, o una victoria, y tenemos dos opciones.
Són declaracions de Movistar. El City 22è, amb 8 punts, els mateixos que l'últim equip de la Champions que entra a la repesca. També a la Lliga de Campions, Atlètic de Madrid 3, Slovan 1.
I a la Champions femenina, el Barça es pot classificar aquesta nit pels 8ens de final.
A partir de les 9, Hammarby-Barça, amb la tornada a l'equip de Salma Parayuelo, Pere Romeu, tècnic del Barça.
Elles tenen l'última opció de poder intentar rascar punts per tirar cap a dalt. Nosaltres hem de sumar per ja ser... per classificar-nos matemàticament, però l'objectiu és guanyar el partit, sortir a guanyar, com fem sempre.
Transmissió de la TDG d'aquest Hammarby-Barça pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. En bàsquet, derrota de la penya davant l'Ulm a l'Eurocup, 88-102, amb Mucà Durada inclosa, i victòria de l'Uni Girona a la pista del Campobasso, 73-75, a l'anada dels 16ens de final. El Sant Andreu se situa co-líder de la segona ref, victòria 4-6 al camp de l'Europa. Es van jugar els 43 minuts que quedaven pendents després que el partit es va suspendre per la caiguda d'una tanca.
I ara el comentari del cap d'esport, Xavier Campos.
Bon dia, Ricard. Sense ser el Barça que va golejar el Bayern i el Madrid, el Barça de Dortmund va recuperar algunes de les seves constants vitals. Potser va ser millor la primera part que no pas la segona, que és quan van arribar els gols, però el Barça va saber refer-se dels cops del Dortmund, va treure caràcter, competitivitat, i es va endur una victòria que el deixa a tocar d'acabar entre els 8 primers a la lligueta de la Champions i estalviar-se al play-off. Per posar en valor aquesta victòria a Dortmund, feia 8 anys que el Barça no guanyava a Alemanya. I el Barça, atenció, és segon de la Champions, només el supera el Liverpool. Per no deixar-me endur, encara per l'eufòria, no acabo d'estar segur que aquesta victòria a Dortmund deixi enrere del tot la irregularitat de les últimes setmanes.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Especial d'Aldi.
Aquesta setmana, 2 quilos de gamba austral a només 7,50 el quilo.
Formatge d'ovella amb Romaní o Pedro Jiménez.
A només 3,49.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit, Diana Gómez i Joan Dausà.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Torna al Campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar, i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Aquest Nadal regala les millors colònies d'estiu.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Què t'ha portat fins aquí?
He navegat per mig món per trobar-te. No penso deixar-te escapar.
Vols sortir a navegar?
Ara? Bon viatge, parella! Ei, aquí el Valer Casanas! Som meu, ets meu!
A la deriva, basada en fets reals. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors que volem, saps? Sí. Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Petits reptes,
no? Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara què diuen els altres? Gerard Jovan, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola!
Vols saber què diuen els altres? Doncs jo t'ho diré. No et diré què diuen els altres, de fet. Et diré què dius tu, Ricard, a primera hora del matí, donant pas als teus companys de feina que han d'informar tot el país amb seriositat i credibilitat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, som-hi, Gordis. Anem a repassar els titulars del dia en 2 minuts. Perquè veníem una falca de promoció del que no sí, sortirà sí, aquí, sí, que es diuen Gordis, era una abraçada.
Sí.
Molt bé.
No ha parlat de Gordis en Carlos Herrera aquest matí a la COPE, però sí que has parlat, Carlos, del cul de Pedro Sánchez, després que Míriam Nogueras, al Congrés dels Diputats, combinés els socialistes a moure el cul per complir els acords pactats.
Pues porque ayer Míriam Nogueras, esta ordinaria que es la portavoz de Puigdemont, le dijo a Sánchez que moviera el culo. Mover el culo, literalmente. Se habla mejor en cualquier taberna que en el templo de la soberanía nacional. Y Sánchez se dispone a mover el culo. O sea, está dispuesto a mover su culo hasta Bruselas. Bueno, y mientras Míriam Nogueras sacaba la fusta
Muchas gracias.
Casualment, aquest matí el nostre amic Fejilo també ha parlat de Míriam Nogueras, en aquest cas no li ha dit ordinària, però sí li ha dit una altra cosa que la connecta directament amb l'heroi de Dortmund, Ferran Torres. ¿Ah?
Vamos ahora con algo que la tiburona Nogueras no citó ayer. Y es que en Cataluña el despotismo es tal que si no obedeces a los separatistas te pegan. Te pegan las criaturas de la Nogueras, la tiburona, a la que con tanto respeto trata a Feijó, sin ningún motivo.
Ja tenim el tauró i la tiburona i torno un moment a la COPE perquè l'Herrera, quan ha acabat de fer la seva repassada política habitual, ha donat pas als esports perquè avui el seu Betis té un partit importantíssim.
Sí. Partidazo de COPE, hoy juega el Betis con el... No sé cómo es... Petrobol. No, Petrocup, perdón. Petrocup. Partidazo...
I què més parlen els altres, Maiol?
Doncs ara ho dèiem, que els altres parlen de culs.
Moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Cul, 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 cul.
Bé, Pedro Sánchez o Perro Sánchez, no sé si va moure el cul, però sí que hi va haver una certa tensió, perquè es va equivocar al Congrés, ho repassàvem ahir. Ahir no hi havia Francina Armengol, hi havia Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, president. Però Sánchez, clar, ja té el guió fet i ja va passar això.
Habla el presidente del gobierno. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señora Noguera, usted me pregunta por...
I clar, aquí els del PP sempre estan allà atents per fer una mica la cunyeta. Aquí el president del Congrés ha de ser molt neutral, però el senyor Gómez de Celis té celis de la presidenta del Congrés quan vol imposar la seva autoritat.
No pasa nada. Aceptamos cualquier género, igual que cuando ustedes lo hacen al contrario.
Clar, menys problema hi ha quan és el rei d'Espanya el que canvia el gènere. No volia parlar de la condecoració a la primera ministra italiana, però sí, obriré aquest... Meloni. ¿Cómo le va a decir a la presidenta del Consejo de Ministros?
Con la señora Giorgia Meloni, presidente del Consejo de Ministros.
Li va dir presidente, va a decir que es la nomenclatura oficial. Tampoco es veu el rei molt incòmode actuant al dictat de l'extrema dreta italiana. Però tornem al Congrés, perquè Pedro Sánchez no acaba de veure bé a Feijó.
Día hoy, señor Feijó. Se ve un poco flojo, un poco flojo.
Tú me traes un poco loco, un poquititito loco.
Perquè Feijó, és veritat que estava un punt fluix. Volia parlar d'imputats i va acabar parlant així.
Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados.
També quina mandra, no?, compartir sopar de Nadal amb companys diputats, però, en fi, com t'han de tenir diputats del PSOE a taula? Perquè són molt xungos, eh? Ahir al Parlament Europeu hi anava el nostre amic Zapatero, ja ho diré bé.
Zapatero.
I li van fer un escratxe. Una diputada, eurodiputada del PSOE, es va plantar davant dels escratxistes i va dir això.
¿Tú quién eres? Yo soy diputada. ¿Y tú quién eres para trabajar?
Ui, ui, ui. ¿Tú quién eres? M'ha recordat aquell dia, recordeu, quan m'han fet dimitir Pedro Sánchez, que va aparèixer una senyora random i va dir la màxima autoritat del PSOE soy yo?
Sí. En este momento, la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a alguno, soy yo.
Ningú sap. Aquesta senyora es deia Verónica Sánchez. No ha tornat a aparèixer mai més. En tot cas, tornem a l'escratxa del Parlament Europeu perquè tenim la eurodiputada xunga i llavors el que vindria a ser professor substitut de primàries en un barri conflictiu.
¡No! ¡Huye! ¡Asesino! ¡Es un asesino!
Poco de seriedad, que
estáis
en el Parlament Europeu.
Poco de seriedad, que estáis en el Parlament... Per cert, cada cop és més barat ser un assassí, perquè Zapatero, bueno, reunir-se amb Maduro, mireu, aquestes coses, en fi, perdoneu, perquè he dit Zapatero, Brussel·les, i si diem Zapatero, Brussel·les, sempre hem de posar
sisplau. Això. I qué pena, qué triste ver allá a Feijó, ya estuvo el PP ahí, ir a Brussel·les.
És a dir, que escratx és correcte dir-ho en català,
sí,
ho accepta,
sí.
Tot i que podríem dir també escarni, per exemple.
A mi m'ho dit l'Anna Llobet, que és la meva, és a dir, particular, sí, i de la tota la ràdio.
Vols dir que és el mateix escratx que escarni?
Clar, és que un escratx té una acció de protesta, no?
Ah, és una cosa més activa, eh?
De fet, és un terme originari d'Argentina.
Àngela Maria.
Sí. No, de fet, no tenim un terme equivalent exacte en català, per tant, per això diem escratx. Gràcies, Maiol.
A disposar.
Que ets bo.
Marius.
Gràcies. I tu, Joel.
Jo estic molt bé, Ricard, gràcies.
Què t'han portat les xarxes?
Les xarxes avui m'han portat una exclusiva, Ricard. Estic molt content. El que passa és que és una exclusiva amb algunes deficiències. D'entrada és una exclusiva...
Hi ha tantes amb deficiències, perdó.
Sí. És una exclusiva de 2014.
Jo les xarxes també.
De 2014, fa 10 anys de l'exclusiva, primera deficiència. L'exclusiva la dono al Coto Matamoros, completament borratxo.
Ui.
Segona deficiència. Qui confirma l'exclusiva és aquell tio que es deia Pipi Estrada, tercera deficiència.
És viu o...?
No, no, era que es deia perquè el considero, diguéssim,
a nivell meu.
Bueno, no ho sé si es viu, de fet, igual.
No ho sabem, eh?
I tot plegat,
Pipi Estrada?
Sí. I tot plegat passa en una mena de programa de tele local on a sobre de la taula, i això és veritat, hi ha dues ampolles de JB, un mirall i un cendrer a punt de col·lapsar.
Mirall,
són molts hàndicaps. Per mirar-se, per mirar-se. Són molts hàndicaps, Ricard, però una exclusiva és una exclusiva.
Costa Matamoros, ahora mismo son las 23:31 minutos. Va a ser una exclusiva mundial.
O sea, ¿tú sabes quién desvirgó a Iker Casillas?
Aviam, he d'avisar que Coto Matamoros no és Kiko Matamoros. Ah? Kiko Matamoros és el tonto i el Coto és el que va acabar a Tailàndia amb el cap tatuat.
Kiko Matamoros és viu?
Sí, tots són vius.
S'ha de comprovar.
De miracle, però són vius. Escolta, voleu saber o no com va perdre la virginitat?
Sí,
va, sisplau. Doncs vinga.
Esta la que se casó con Dani Huiza, Núria Bermúdez.
Pero esa fue actriz tuya.
Sí, actriz mía fue. Esta fue la que se lo jodió en el Monterreal. Sí, señor.
En el Monterreal. Dos apunts aquí. Quan digo actriz tuya és perquè Coto Matamoros es va dedicar durant molt de temps a la producció de cinema per adults. Sí. Això és un apunt. I l'altre és que si mai heu de fer dolenteries a Madrid, a Maiol, per exemple, no aneu a l'hotel Monterreal. No. Perquè no hi ha discreció, és evident. Voleu saber com va anar, quina edat tenia l'Iker Casillas? Si no voleu saber, li passo a la Juliana Canet.
Avisa que fem...
No, jo vull saber. Doncs va, endavant.
Dijo que padecía eyaculación precoz y que es Casillas, pero...
¿Quién lo dijo eso, él?
Ella. Ah.
Tenemos a John Barry, uno de los mejores compositores de la historia, para amenizar estas palabras. Continúa, por favor.
Sí, es decir, Iker Casillas duró exactamente 37 segundos.
Yo tenía 15 años.
Normal. No, 19, bueno, se lo folló, ¿eh?
És a dir que era...
Joan Barry?
No. Joan Barry, no Joan Barry.
No, Joan Barry no l'he dit. No. Joan Barry.
Joan Barry. La veritat és que aquesta última dada que ha donat Coto Matamoros m'ha fet il·lusió, perquè jo també vaig perdre la virginitat als 19 anys i també vaig durar més o menys el mateix. Però gràcies a Déu no va ser a l'hotel Monterreal. I per seguir amb la línia de personatges... No, per favor. Amb una
això
persona...
no ho havia desmentit ell inicialment.
Amb una persona que m'estimava. I per seguir amb la línia de personatges que van molt al lavabo i no sents mai que es tirin de la cadena, sabeu qui va fer cara ahir d'anar com molt a l'hotel Monterreal?
No.
El Paquirrin.
L'altre
dia...
És
vivíssim,
mort.
No, és vivíssim, però té una cosa. Li passa una cosa al Paquirrin i és que va explicar que té TDA.
Me han diagnosticado TDAH y TDA.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Yo creo que la H.
Ai, el punyetero fa gràcia, eh? El punyetero fa gràcia.
No és cap broma, això.
I per acabar, heu jugat mai al Catan?
Sí.
I no, al Catan. Doncs aquest concursant de la versió espanyola de la Trapa'm si pots, jo diria que no hi ha jugat mai.
Seguimos. Héctor, ¿qué tipo de juego es Los Colonos de Catan, creado por Carl Teuber?
¿Qué tipo de juego es?
¿El pilla-pilla?
No, amic, no.
Francesc Mauri, bon dia. Has jugat mai al Catan o no?
No.
No?
És que no sé si podré fer la crònica dels temps, perquè entre el Paquirrin, la H, que tira de la cadena o no, i tot això...
Posa complicat.
Sigues professional, per favor.
D'acord.
No, perquè avui està la cosa complicada, el temps, eh?
Tenim un arc de tempestes a tota l'àrea doncs, del Camp de Tarragona, des d'aproximadament Tarragonès, punts del Baix Camp, especialment Baix Penedès, i gairebé Garraf. Va fent, s'acostarà en breu a la trentena de litres per metre quadrat, i les pluges també van entrant per la zona de la Costa Brava. Aniran a més amb el pas de les hores, i aquesta tarda vespre plourà a tot el país, de forma minsa ponent i de forma significativa, precipitacions que podrien oscil·lar entre els 20 i 40 litres al litoral i prelitoral, sobretot del nord-est. La nevada també pot ser una mica significativa i deixar entre 15 i 30 centímetres de neu nova a l'extrem oriental del Pirineu, bàsicament Ripollès. La cota de neu hi ha en els 1.400 metres, a la tarda, de moment 1.200, de fet, emblanquinat, per exemple, a la zona dels ports, a l'extrem sud de Catalunya, i la temperatura que es va recuperant. De tota manera, l'ambient ha de ser força fresc. El temps podria ser molt més tranquil dissabte i diumenge amb anticicló, amb sol, boires gebradores a l'interior i nits fredes.
Gràcies, Francesc. Que vagi molt bé. I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. L'Intercity de València acumula 40 minuts de demora i no arribarà a la capital catalana fins a les 10 tocades. Destaquem també endarreriments de l'aeroport de Barcelona. El vol cap a Lió de les 12 s'ha reprogramat per la 1. El vol cap a Londres Heathrow d'un quart d'una sortirà una hora tard. I els vols cap a Londres Gatwick i Eivissa d'un quart i cinc d'una s'han reprogramat per les 2 del migdia.
I pel que fa a les carreteres, Marriera?
Bon dia. Doncs hi ha dos carrils tallats a la B23 Esplugues de Llobregat per un accident en direcció al Papiol. Cua també la C33 a Montcada i Reixac per un accident que talla un carril sentit Girona. Aturades a la 2 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus, i les dues rondes de Barcelona van plenes, especialment la de dalt en sentit Llobregat.